dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the
party. Say what? Els darrers anys s'ha registrat un augment de casos d'infants i joves amb problemes musculoesquelètics que s'associen a vegades en l'ús d'eines digitals, principalment al mòbil i a postures inadequades. No obstant això, pot ser que aquesta associació sigui incorrecta i que aquestes afectacions, aquestes afeccions, tinguin el seu origen més en el sedentarisme, en la condició estàtica de la tecnologia i en uns mals hàbits de vida. Per tant, avui volem parlar de tot això i en parlem amb el Rafael Donat, que Donat Roca, fisioterapeuta, docent del grau de fisioteràpia de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa. Benvingut, bon dia.
Bon dia.
Rafael, per tant, ens passem el dia dient totes les dolències que ens provoca la tecnologia, però escolta'm, potser no és només la tecnologia, és que estem començant a viure d'una manera que no ens va bé per la salut en general, no? Tenim uns hàbits dolents.
Sí, realment has fet menció a la paraula clau, no? Que és el sedentarisme, no? És a dir, la dificultat que tenim avui en dia és que per poder utilitzar la informació tal com la tenim plantejada ens obliga a estar quiets. I aquí està una mica el desllorigador, no? O sigui, al final, el fet de que tu per poder consultar el mòbil o poder treballar amb un portàtil, tot i que hi hagi la portabilitat, tu quan has d'estar treballant o consultant la informació has d'estar quiet per poder capturar la informació i poder, doncs, gestionar-la, no? I aquest és realment el gran enemic.
Clar, moltes de les coses que ens passen també és que estem tot el dia amb el mòbil mirant, ara t'ho deies, es parla també del síndrome del coll de text, però aquest moviment del coll i del cap cap a mirar una cosa com el mòbil és exactament el mateix que es feia quan tenies un llibre al davant. Per tant, fisiològicament la postura no canvia gaire, no?
És exactament el mateix. És a dir, l'única diferència que sí hi ha, i això els oftalmòlegs, diguem-ne, sí que serien la professió que portaria llum, és purament el fet de la llum que emet el dispositiu electrònic, no? I que això sí que potencia la fatiga ocular, i això des del punt de vista de la fisioteràpia sí que tenim un increment de les cefalees, no? Uh-huh. Secundàries a aquest fet.
Clar.
No? És a dir, que la fatiga d'uns músculs que estan destinats a poder ajudar-te a fixar la mirada, doncs acaben generant, sí, una perpetuació de la musculatura de darrere del coll que fa que hi ha un increment puntual per aquest fet. És a dir, un dispositiu que emet llum, per molt que tingui pantalla protectora, sí que el que fa és fer una fatiga precoç respecte a un llibre. Però com tu has molt bé dit, i quan nosaltres ens posem a llegir, no?, que és un molt bon hàbit, també si estem molt quiets al final ens fa mal el coll. Per tant, tenim una societat que tant en tant té l'acostum. Jo sempre dic que això ha de ser gent que deu tenir molt temps, no?, que fabrica etiquetes diagnòstiques de coses que no existeixen. Per tant, això del text-nec, diguem-ne, és una invenció més, no?, com haver-hi en el seu moment aquell, diguem-ne, bulo, per dir d'alguna manera, no?, de que les persones que treballaven a les caixes, doncs tenien una lipotròfia semicircular, no?, i que era per un camp magnètic que generaven, diguem-ne, els ordenadors, no? I això no era res més, diguem-ne, que una persona que és sedentària, si realment no fa activació de la musculatura glútea, doncs pot fàcilment, diguem-ne, si té una predisposició a fer cel·lulitis, era això i res més que això. Per tant, al final, penso que com a professionals de ciències de la salut hem d'intentar generar cultura on moltes vegades s'alimenta el pou de l'ignorància, no? I això, en el fons, és dir, no hi ha relacions causa-efecte. No, hem d'intentar no emmalaltir la gent. És a dir, sí que, i això ho comencem a veure, o sigui, els fisios que treballem en clínica ho veiem molt, que si tu poses tres adolescents amb el mateix ús del telèfon, amb la mateixa posició, un tindrà dolor i l'altre no. I quin serà el que no tindrà dolor? Doncs aquell que fa activitat física regular. És a dir, aquell noi o noia que realment, doncs, aquella minuts de postura, llavors en fa un altre o simplement es mou, doncs no tindrà cap conseqüència.
Per tant, amb uns bons hàbits tot això es pot evitar, es pot prevenir una mica. És a dir,
totalment.
Tenim la situació que tenim, treballem amb tecnologia, d'això no ho canviarem, sinó que anirà a més, què fem? Com prevenim totes aquestes dolències que podrien ser provocades per això i per altres coses que siguin sedentàries? Com ho fem?
D'entrada és... Sí, m'agradaria fer esment, no?, una diferència que penso que és molt senzilla d'entendre, que és societat del benestar o societat acomodada.
Mm-hmm.
La societat del benestar és un concepte actiu, un concepte que implica ser, o sigui, participar i contribuir. I això vol dir, des del punt de vista de la fisioteràpia, que és el que ens agrada dir molt, és vincular-te al moviment. No? És a dir, si tu et mous, perquè el ser humà està fet per moure's, no per estar quiets, doncs automàticament tota la infraestructura i tota la manera de gestionar-se com a societat canvia. Si en canvi nosaltres el que fem és intentar canviar aquest concepte per ser acomodada, acomodada és un concepte passiu en el qual potenciem el sedentarisme. Per tant, nosaltres el que sempre recomanarem és que hi hagi activitat física regular i que això es poden seguir les recomanacions de l'OMS, que sí que és veritat que moltes vegades, no, en àmbit com Barcelona o altres ciutats, diguem-ne, que no tenen zones verdes properes, doncs això de fer 10.000 passes o de fer 150 minuts d'activitat, diguem-ne, a la setmana, a vegades per la pròpia, no, disposició o disseny de les ciutats es fa més difícil. No? Sabem que hi ha les limitacions. Però la prevenció primària és mantenir-te actiu. Si tu fas exercici regular i amb coses que t'agradin, que aquí està la clau, això no passarà.
L'exercici d'aquest quotidià, és a dir, si he de baixar dues vegades i sortir al carrer a comprar, doncs hi surto dues vegades. Si vaig a buscar no sé què, doncs hi vaig caminant. Si baixo una parada abans del metro, podria ser una mica la salvació? És a dir, activar-se i no emmandrir-se amb el dia a dia?
Totalment d'acord. És a dir, de fet, el que passa que no tenim aquesta... aquesta cultura no hi ha sigut. És a dir, ostres, si hi ha cadires, ens assentem en elles, no? És a dir...
Si hi ha escales mecàniques, anem per les mecàniques i no per les que...
I per tant, aquest concepte és com contra natura, no? És a dir, ja hi ha hagut diferents campanyes promocionals d'intentar, doncs, generar les escales, fer-les atractives, com posar, diguem-ne, no?, eslògans a cada escala, a intentar, diguem-ne, a cada graó, fer, diguem-ne, com petits premis, diguem-ne, si a dalt no arribes fent-te tu justament i no agafes l'escala mecànica. Per tant, des de la salut, el que es pretén és que et mantinguis actiu. Si llavors, quan t'agafem, diguem-ne, ja estàs en condició de dolor, llavors hem de diferenciar si tenim una persona adulta o és menor d'edat. Per què? Doncs perquè al final la gestió és diferent. No? És a dir, nosaltres hem d'intentar recomanar, diguem-ne, que hi hagi un exercici físic, diguem-ne, setmanal i que hi hagi la promoció de la salut sigui justament això. Per tant, en uns àmbits familiars hem de veure en menors, no?, com ho podem fer, perquè realment el nen o nena o l'adolescent, quan arriba a casa, no estigui amb el mòbil i la Play.
Clar.
Tots aquests nens que les extraescolars, diguem-ne, no van a intentar corregir aquest factor i fan música, anglès, per posar exemples, o sigui, no estic criminalitzant en cap moment ni idiomes ni...
No, cal prescindir d'aquests, sinó que
exacte,
cal afegir els altres.
Correcte, és a dir, el fet és, si aquestes activitats extraescolars també és assegut, llavors quan tenim el problema?
Doncs el nostre objectiu era aquest, avui enfocar-ho tot en el sedentarisme, que podríem dir que és el gran mal de les dolències més físiques, així a grans trets de la nostra societat d'avui dia, una societat tecnològica, que això segur que no ho canviem.
Segur que no.
Doncs moltíssimes gràcies, Rafael Donat, fisioterapeuta, docent del grau en fisioteràpia de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa, i amb ell avui hem volgut parlar d'aquestes, en principi, dolències de la tecnologia, però que també veiem que és més per causa del sedentarisme en general que no pas de la tecnologia. Moltes gràcies, com dèiem.
Moltes gràcies a vosaltres.
La primera pedra.
Qui digui que la filosofia està caducada, que les noves generacions no es prenen la vida en filosofia i no li donen interès en aquesta manera d'entendre la vida, doncs està molt equivocat, perquè avui volem parlar amb l'Anaïs Borràs, que ella és estudiant de filosofia i està acabant, i ho està petant a xarxes parlant de filosofia. Anaïs, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Ens venia molt de gust parlar de filosofia amb els ulls d'algú molt jove com tu, que estàs acabant ara la carrera de filosofia, però que no va ser la teva primera opció. Per tant,
no.
Com arribes tu al món de la filosofia?
Molt bona pregunta. Per començar, la filosofia, clar, és una assignatura que fem obligatòria al batxillerat, em va agradar, però fins aquí. Perquè vaig començar periodisme, perquè la comunicació sempre és una cosa que m'ha agradat, Però bé, no va ser el moment, no va ser el lloc, i llavors va ser una etapa d'angoixa on vaig decidir deixar aquella carrera. Però la filosofia, d'alguna manera, sempre havia continuat estant allà. Jo llegia llibres de filosofia, d'alguna manera com que em salvava en aquell moment d'incertesa. I per tant, quan va arribar el moment de triar un altre camí, una altra carrera, doncs vaig decidir, per què no, filosofia.
És que això m'interessa molt, perquè hi ha moltíssima gent jove que passa molts moments d'ansietat, probablement sigui el període de la vida en el que més desconcertats estem i que hi ha, això, moltes crisis d'ansietat. I m'agrada pensar que la filosofia, en el teu cas i en el de tants altres, que potser fins i tot podria ser-ho per molta gent que no ho sap, va ser una eina per plantejar-te la vida i per entendre moltes coses de les que et passaven a tu, no? Et va ser útil.
Sí.
És molt més útil del que pensem.
Sí, perquè crec que la filosofia, si una cosa té, és que es planteja moltes preguntes. I també l'adolescència o la joventut també té aquesta cosa en comú de preguntar-nos tantes coses. I per tant, quan vaig descobrir la filosofia vaig pensar, ostres, doncs, tot això que m'està passant també hi ha altres persones que porten tants segles també plantejant-se-les.
I vas pensar que, mira, que també una bona manera seria anar utilitzant les xarxes, la manera de comunicar-te teva, que és també la de la majoria de joves, que és entrar a Insta, TikTok, etc., i parlar de filosofia i dir coses com aquesta.
Veieu que el mite de la mitja taronja el va inventar Plató? És que m'encanta perquè a Plató li devem moltes alegries o desgràcies segons com ho mirem. I el mite de la mitja taronja és un mite que està superpresent a la nostra cultura i el va inventar Plató. Perquè la primera vegada que apareix...
Exacte, i tu ara aquí expliques què és això del mite de la mitja taronja. Aquest és un dels temes que tu parles en les xarxes, però com va néixer aquesta idea de començar a fer vídeos parlant de filosofia?
Doncs va ser la manera, un dia suposo que em va venir la idea, de reconnectar aquesta passió per la comunicació i aquest interès per la filosofia, per la cultura, pel pensament.
Anava a dir, perquè triar els temes també és difícil i té el seu què, no? I, de fet, tu has notat que ha despertat molt d'interès.
Sí. La gent, hi ha gent que té aquesta concepció de que no hi ha interès pel pensament, com que la cultura tampoc interessa, però res més lluny de la realitat. Jo explico qüestions tan culturals com reflexions sobre l'actualitat, però més pensades, no tan basades en la immediatesa, i hi ha un interès per això, i des de la gent jove també.
Creus que hauria d'estar molt més present la filosofia dintre de tot el cicle d'estudis de la gent?
Sí.
Des de petits ja gairebé?
Sí, aquesta és una reivindicació que fem totes les persones que estem dins d'aquest món, no? De filosofia 3-18, que se'n diu, perquè la filosofia al final ens permet pensar, ens permet ser crítics amb la realitat, i per tant hauria de ser una formació present des de que som ben petits.
Hi ha algun tema dels que tu has parlat que... t'hagi sorprès la reacció de la gent i que ho hagi patat més que d'altres pensant que potser no tenia tanta importància? Quins són els teus tops de temes que més seguides han despertat?
D'entrada, uns temes que funcionen molt són tots la filosofia clàssica. Sembla que no, però...
Ah, sí? Sí. Per exemple, aquest de Plató.
Sí, perquè la gent sent Plató i ja li és familiar. Potser més que un filòsof contemporani, que també està bé fer aquests vídeos perquè la gent no coneix tant la filosofia contemporània, però per tant, sempre que es parla de Plató, sempre funciona una mica. Però després també el gènere, que és un tema que m'agrada molt, també funciona perquè hi ha un interès pel feminisme.
Pel feminisme i per moltes coses que passen en l'actualitat i que no tenim un criteri madur, que necessitem eines per poder-li... donar una explicació al que passa, no? I donar una opinió. La gent jove, creus que també té ganes de preparar-se aquesta opinió, de culturitzar-se per poder tenir un criteri propi?
Moltes. Mira, jo miro les estadístiques...
Que bé, sí, Anaïs, que bé.
Sí, s'ha de ser optimista. Sí, jo miro les estadístiques del meu perfil i és interessant que, sobretot, estan molt feminitzades. Per tant, això també és curiós, però hi ha molt de perfil jove, entre 18 i 25 anys, i hi ha moltes ganes de conèixer. No sé per què tenim aquest punt de vista de que no, però clar que volem la gent jove conèixer i saber.
Hi ha gent gran també?
Hi ha gent gran, sí. Hi ha de tots els perfils. Hi ha molt de perfil de fins als 25 i després també, suposo que cap als 60, arriba un moment on també volem respostes.
No sé si també ets de la generació que la sèrie televisiva Merlí us va afectar, és a dir, us va interessar, va ser a través d'aquí on te vas entrar també en aquest interès per aquest món?
Sí, Merlí em va agradar i ho vaig seguir. la filosofia després és molt més que Merlí, perquè clar, mires Merlí i és tota aquesta performance, clar, després arribes a que ningú arribi a la carrera pensant-se que
serà en Merlí. Serà en Merlí cada dia,
clar,
no?
A vegades sí, però no sempre, no? Però clar, i tant, la sèrie de Merlí considero que ha fet una feina molt bona en democratitzar la filosofia i en portar-la a moltes cases.
Tu estàs a punt d'acabar la carrera. Sí. Anaïs, com et veus el futur? Per on veus que passarà?
Tema tabú.
Ja, no vull precipitar-te a dir què faràs tu, sinó com veus el futur en el món de la filosofia en general. Trobes que hi ha opcions avui dia?
Trobo una incertesa, perquè ens estan dient que la filosofia... És a dir, abans es pensava que la filosofia potser no servia per res, però ara crec que ens estem començant a adonar de que sí que serveix, i per tant ens comenten que potser tenim moltes sortides, però alhora crec que estan encara desdibuixades, i per tant per això dic que és un tema tabú, que és un tema incert, perquè encara s'haurà de veure. Però jo vull pensar que d'aquí 20 anys tot això estarà molt més pensat i serà més fàcil.
Segur que sí, amb gent com tu segur que sí. Et volem proposar que vinguis un dia, no un dia, diversos dies, i ens facis un cicle de temes que la gent de la teva generació li puguin interessar a fer aquestes reflexions filosòfiques.
I tant, doncs jo contentíssima de venir.
Moltíssimes gràcies, Anaïs.
A vosaltres. Moltes gràcies.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
En el viatge d'avui tornem als Balcans, en aquest cas per conèixer Macedònia del Nord, un país que no forma part de la Unió Europea ni de l'espai Schengen i que com a moneda té el diner. Es tracta d'un país força desconegut que té molts atractius que descobrirem de la mà del nostre company dels serveis informatius i guia turístic, en Josep Ferrer. Josep, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per començar, per què no ens situes una mica en aquest país?
Doncs vinga, som-hi. Mira, Macedònia del Nord és un país que es va crear l'any 1991 en separar-se de l'antiga Iugoslàvia durant la Guerra dels Balcans. És un país que no té mar. Limita amb Sèrbia, Kosovo, Bulgària, Grècia i Albània. La població és d'uns 2 milions d'habitants, dels quals 700.000 viuen a la capital, Skopje. Com que no pertany ni a la Unió Europea ni a l'espai Schengen, per entrar i sortir del país necessitarem el passaport i també portar a sobre diners, que és la moneda del país. Algunes curiositats del país, per exemple, els creadors de l'alfabet ciríl·lic, Ciril i Metodi, van néixer en aquest país. Té 34 muntanyes que superen els 2.000 metres d'altura. Té 300 dies de sol a l'any. Aquí hi ha les restes de l'observatori més antic del món. Té uns 4.000 anys. La cuina local té influències turques perquè durant gairebé 500 anys va formar part de l'imperi otomà. El licor més típic és el rakija, que pot tenir, fixa't, entre 40 i 60 graus. I potser per això és molt normal que a les festes la gent pugi damunt les taules per ballar.
Doncs podria ser aquesta l'explicació, la graduació de l'alcohol. Escolta'm, Josep, per què s'anomena Macedònia del Nord?
Mira, això té a veure amb un conflicte amb Grècia. Quan es va independitzar de l'antiga Iugoslàvia, es va anomenar Macedònia, però Grècia ho va rebutjar perquè es confonia amb la regió grega de Macedònia. Després de molts estira i arronses, finalment, al febrer del 2019, es va acordar que el país s'anomenaria oficialment República de Macedònia del Nord.
Escolta'm, el nom de Macedònia, que és com anomenem la barreja de fruits, ve d'aquí?
En certa manera, sí. Té a veure amb Alexandre Magne, que amb el nom d'Alexandre III va ser rei de Macedònia durant 13 anys. En aquest mandat breu, però intens, va formar un gran imperi amb barreja de molts pobles i nacions en diferents races, cultures, idiomes, costums i tradicions. D'aquesta amalgama a la barreja de fruites en diferents textures i sabors l'anomenem Macedònia, podria venir d'aquí.
I ara que estem situats, comencem el viatge per on?
Per la capital, Skopje. Se la coneix com la ciutat de les mil estàtues, unes estàtues de grans dimensions dedicades a herois locals i que trobarem per carrers, avingudes i places. El lloc on hi ha més concentració d'estàtues és el Pont de l'Art, on en trobarem fins a 29. La visita a Skopje la començaria per la seva fortalesa situada dalt d'un turó. D'aquesta manera podrem gaudir d'una panoràmica de la ciutat. Ja en el centre històric no ens hem de perdre la plaça central o plaça Macedònia, una zona molt agradable de passejar i lloc de trobada de la gent d'Skopje. D'aquí, travessant el pont de pedra, un dels llocs més emblemàtics de la ciutat, arribarem al basar del barri turc, amb bonics edificis històrics. I no podem acabar el passeig sense visitar temples religiosos. Us en proposo dos. La petita mesquita d'Arasta i l'església ortodoxa de Sant Climent d'Òrit, amb capacitat per a 6.000 persones i amb una gran llum d'aranya de 5 tones de pes i 400 bombetes.
Caram, he llegit també que a Skopje hi ha un museu dedicat a la Mare Teresa Calcuta. Com és això?
Perquè, tot i que ella es considerava albanesa, ja que els seus pares eren d'aquest país, i tal com vam explicar quan vam parlar d'Albània, allà la consideren un dels personatges més importants de la seva història, la Mare Teresa de Calcuta va néixer a Skopje, i aquí va passar la seva infantesa i joventut. En el museu hi ha una petita capella i es conserven alguns dels mobles que va fer servir la Mare Teresa.
I de la capital cap on seguim el viatge?
Mira, anirem cap al sud del país i primer ens aturarem a Stobi per veure les restes d'una antiga ciutat romana. D'Estobi seguirem cap a Bitola per veure el jaciment de l'antiga ciutat d'Heràclia Licentis, fundada per Felip II de Macedònia a mitjan segle IV abans de Crist, i on, de veritat que al·lucinareu amb els mosaics que encara es conserven. La veritat és que el jaciment és espectacular i val molt la pena.
I has parlat de Bitola. És bonica aquesta ciutat?
Mira, és la segona ciutat més gran de Macedònia del Nord i té el seu encant. El més interessant per veure gira al voltant del carrer per a vianants Sirok Sokak. En un extrem del carrer trobem la plaça Magnòlia, amb la torre del rellotge, l'escultura eqüestre de Felip II de Macedònia i l'església de Sant Demetri. També és interessant la mesquita Geni, amb un minaret de 40 metres d'altura, i passejar, com no, per l'antic bazar, on podrem veure productes de la gastronomia i artesania del país.
I ens queda viatjar i visitar Òrit amb el seu llac, que diuen que és molt bonic. Què tal és?
Sí, jo diria que és la joia de la corona del país per la seva bellesa tant natural com cultural. I a més, tota la zona ha estat declarada Patrimoni de la Humanitat. El llac d'Òrit és compartit per Macedònia del Nord i Albània. I aquí, en el llac d'aigües cristal·lines, trobem les platges oficials de Macedònia del Nord, ja que, com hem explicat abans, el país no té mar. Antigament, Òrit era coneguda com la Jerusalem dels Balcans per la gran quantitat d'esglésies que té. Per tant, toca visitar esglésies. Us en proposo la de Sant Climent i Pantaleó, considerat el lloc més sagrat del país, i la de Santa Sofia, amb bonics frescos dels segles XI i XIII. També és interessant veure l'únic teatre grec que es conserva a Macedònia del Nord. Puja fins a la fortalesa de Samuel, recorre l'antic bazar, al carrer de vianants que envolta el llac, i on trobarem bars i botigues de tota mena, o fer, com no, un passeig en vaixell pel llac.
Ho pintes tot molt bonic i bucòlic, no?
És que realment, Noé, ho és, eh? Només per l'estar d'Òrit, jo crec que val la pena aquest viatge.
Doncs ja haurem d'anar, Josep, ho deixem aquí.
Sí, però deixa'm acomiadar dels oients des de l'església de Sant Joan Caneo, situada als afores d'Òrit i dalt d'un penya-segat sobre el llac. Visiteu-la amb la posta de sol. És una imatge de postal que guardareu per sempre més a les vostres retines.
Doncs, com sempre, que sigui amb menjar o amb imatges, ens fas dentetes amb les teves propostes, o sigui que hi anirem també. Moltes gràcies, Josep.
Molt bé, doncs fins la propera. Bon dia.
La primera pedra.
I mentre preparem viatges pels dies de vacances que han de venir, volem gaudir del camí i en Jordi Margarit ens fa una proposta per fer una sortida a casa nostra. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Noé. Entre natural i cultural, vet aquí l'espai on ens movem avui. Sabeu quina celebritat va dir la frase «Tot el que sé ho he après a Horta»? Ara us dic qui era ell i de quina Horta ens parla. Vinga, a xalar! Som a la Terra Alta, un terreny dur i ferreny que ha viscut moltes atzagaiades. Al Parc Natural dels Ports i ens acostem al poble medieval d'Horta de Sant Joan. D'entrada, el seu conjunt el van declarar bé cultural d'interès nacional. Si parlem d'espais on gaudir la natura, cal esmentar un emblema del poble, l'Oparot, una olivera bimil·lenària situada als afores i que sorprèn per la seva robustesa, imatge i realitat. Dins del poble, la Pedra Seca, la plaça Porxada, la de l'Església, les cases Colau, la de l'Havanero, la casa Pepo i la d'en Pasqualet conformen un conjunt d'edificacions que daten del segle XIV i XV. Per xalar! A l'inici us he parlat de la frase «Tot el que sé ho he pres a Horta». La va dir Pablo Ruiz Picasso i va estar vivint en dos períodes a finals del segle XIX i principis del segle XX. He sabut l'afany del pintor per recórrer paisatges interessants pels colors, el dibuix de les pedres, les muntanyes, tot allò que provoqués una imatge singular en el seu pensament i també l'ajudés a definir la seva obra. Us podreu endinsar en el seu món visitant el Centre Picasso de la localitat. Ah, i no oblideu el Museu de la Batalla de l'Ebre, imprescindible per posar al seu lloc pensament i coneixement. Aquestes són alternatives per gaudir a Horta de Sant Joan, una estada completa i molt agradable.
La primera pedra.
Nascuda a Santiago de Compostela el 31 de desembre de 1987, per tant molt jove, la novel·lista i poeta Berta Dávila és una de les veus més prometedores de la literatura en gallec, aclamada tant pel públic com per la crítica. Ara l'editorial Les Hores ha traduït al català la seva darrera novel·la, La ferida imaginària, que surt simultàniament en castellà, en gallec i, evidentment, en català. Berta, bon dia, bons dies.
Bon dia.
Amb la Berta parlarem en català. Suposo que l'entens, el català.
Sí, sí.
Sí, l'entens?
Perfecte.
Doncs fantàstic. També tenim a la Maria Sampere, que estem contents també de que ens acompanyi perquè és l'editora de Les Hores i la tenim com a editorial de referència per nosaltres. Maria, gràcies per ser-hi també. Ara parlàvem amb la Berta. És difícil obrir-se camí, tu creus, amb el món literari en gallec? Perquè tu t'ha anat molt bé de moment, però creus que és més dur escriure en una llengua, com en el cas de la gallega, minoritària?
Bueno, tiene sus propias particularidades, ¿no? No es lo mismo, digamos, escribir en una lengua que tiene una hegemonía que no, en todos los aspectos, desde el propio trabajo con el texto, ¿no? Que tiene que siempre que tener en cuenta a quién lo recibirá, hasta pues los problemas que pueden tener las industrias culturales de una lengua más pequeña, ¿no? Pero bueno, intento hacerlo con alegría, ¿no? Y no ser siempre, digamos, ese discurso de estar siempre pensando en que todo saldrá mal.
No, home, és que la veritat és que no pots dir-ho, perquè t'ha anat molt bé, tu has tret ja molta, tens molta trajectòria literària, Los Seres Queridos i La Decepción, Carrusel, amb menys de 30 anys, perquè ara ho dèiem també d'edat, ja tens tota una trajectòria, com dèiem, amb reconeixements, el primer, el Biblos, el Premi Biblos, que suposo que això et devia obrir bastant camí, perquè és per menors de 25 anys.
Aquel premi fue una experiencia muy bonita, además fueron mis primeros editores de narrativa, ¿no? Y bueno, era un premio para mandar un proyecto de novela, ¿no? Ni siquiera una novela completa, y luego tener la posibilidad de desarrollarla con un escritor consagrado, que en mi caso fue Agustín Fernández Paz, que es un autor muy, muy popular, ahora ya murió, que yo admiraba mucho porque había leído todas sus novelas juveniles con devoción, y creo que eso fue lo que me decidió a intentar experimentar, escribir novelas, a ver qué pasaba, ¿no?
En aquest cas era un reconeixement que és per menors de 25 anys. Uh-huh. A partir de quina edat et vas posar a escriure?
Creo que me recuerdo un poco siempre escribiendo y leyendo, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno empieza a leer y a escribir sus primeros poemas o historias, yo tampoco lo hacía pensando en ser escritora ni similar. Quiero decir, fue surgiendo todo muy naturalmente, ¿no? Pues certámenes juveniles o de instituto, algún primer premio de poesía que me llevó a publicar un primer libro, pues este premio Biblos, ¿no? O sea, realmente no estaba nada pensado, fue sucediendo.
Ara estàvem comentant els premis, Manuel García Barros també, o Premi de la Crítica Espanyola en Llengua Gallega, tant en poesia com en novel·la. Hi ha algun d'aquests àmbits que et sents més còmode? Quan escrius novel·la, quan escrius poesia? Vas alternant?
La verdad es que yo empecé escribiendo poesía inicialmente, además cuando yo empecé a escribir estaba convencida de que solo escribiría poesía, pero como hace como ya 10 años que no publico poesía, aunque he seguido escribiendo poemas, a mí lo que me pasa es que en general siempre se me había dicho, ah, tu poesía es bastante narrativa y luego tu prosa es bastante poética.
És que anava a dir, esclar, jo ve llegit ara La ferida imaginària i en el text de La ferida imaginària hi ha com molta poesia. Realment hi ha una part de senzillesa, de sobrietat en el text, que et recorda una mica a la poesia. Mm. Això ten, realment, aquí sí. T'ho digui, té una mica de raó.
Sí, totalmente. Y creo que al final por eso pues hace ya casi 10 años que solo escribo novelas, aunque continúo escribiendo poemas de vez en cuando, porque al final el tipo de novela que yo escribo, ¿no?, como cumple con ese espacio en el que me gusta indagar, ¿no?, que es un, bueno, pues un espacio en el que puede caber un trabajo con la palabra que se puede parecer al del poema.
Uh-huh. Parles també de relacions molt íntimes. Maria, per primera vegada es tradueix aquesta novel·la d'adults de la Berta d'Àvila. Per què la vau triar? Com és que us arriba la Berta a les vostres mans? I què us fa tirar-vos de cap per traduir-la al català?
Doncs bé, La ferida imaginària és una novel·la que encaixa molt, no?, amb la línia literària d'aleshores, que com sempre reflexionem, no?, sobre les relacions humanes, el pas del temps, les grans preguntes, no?, de què fem aquí, no?, i no?, de què va això, no?, d'estar aquí al nostre planeta. I una mica les protagonistes aquesta novel·la, no?, que són aquestes dues, són dues parelles de germanes que s'han distanciat i que totes tenen com un dol, no?, que han d'encarar, i bueno, encaixava molt, no?, amb aquesta concepció d'aleshores de fer-nos aquestes grans preguntes, no?, i intentar trobar, bueno, opcions o alternatives, tampoc, no?, de vegades tampoc són respostes, no?, però sí, bueno, cap a on tira, no?, o quines opcions en el cas d'aquestes protagonistes han adoptat. I com deies, no?, és una prosa preciosa, realment molt poètica i amb grans reflexions de fons, no?, i també voldria dir també, bueno, un toc com també algun punt d'ironia de fons, no? Vull dir, perquè realment no...
Sí, sí.
No és història, no podem dir tampoc que és una història trista, perquè és una història molt peculiar, no? I és...
No, i molt transparent, en la que, com dèiem, hi ha una relació també entre germanes. Es parla molt de les relacions familiars. Tu ja havies parlat de la relació mare-filla, que probablement sigui el cordó umbilical, trencar-lo, és una de les coses més difícils de gestionar emocionalment, però també les relacions germanes, i en aquest llibre t'has volgut entretenir en això, no?, en aquesta relació entre germanes. Per què?
Pues creo que la relación entre hermanas al final tiene una jerarquía muy particular, porque al mismo tiempo que hay cierta jerarquía por el orden de las hermanas, es la misma línea, ¿no? Ocupan la misma línea en el orden de sucesión,
¿no? Una mica, ¿no? Vidas sí, paralelas a vegades.
Sí, entonces en una novela que trata de recoger estos espejos, estas dualidades, estas ascendencias, ¿no?, cómo se influye en unas personas a otras, qué es lo que tenemos al lado, ¿no?, hay una relación de intimidad muy curiosa con las hermanas y con los hermanos, ¿no?, porque son los confidentes, pueden ser los compañeros de juegos, también en cierto modo, y aparece en este libro, son la primera competencia, ¿no?, como unos hijos se definen respecto a lo que son o no son los demás, y bueno, me apetecía que fuesen hermanas, ¿no?, y ver qué les pasa.
Uh-huh. A més, diferents maneres d'afrontar la vida i de situacions molt similars. La pèrdua d'un pare afecta igual a dues persones, en aquest cas dues germanes, però en canvi no respon igual una i l'altra, no?
Sí, yo creo que en muchos momentos en este libro lo que para una de las hermanas supone una herida, para la otra supone un consuelo, ¿no?, o un lugar donde encontrar un refugio de esa intemperie que está sobre todas ellas, ¿no? Y eso era interesante también, porque tampoco hay una sola manera de afrontar los duelos, ni las heridas, ni una misma expectativa respecto a lo que significa sentirse querido o consolado, o respecto a lo que significa un padre o una hermana, ¿no?
Valors molt comuns, com tu deies també, Maria. En aquest cas, la traducció d'Eduard Velasco, què tal? Va costar pensar en qui podria traduir aquesta obra?
Doncs bé, la veritat és que la Berta mateixa ens va suggerir el nom de l'Eduard, no? Ella ja, bueno, el coneixia, tenia referències d'ell, coneixia algunes de les seves traduccions, i realment, bueno, ens va semblar una proposta idònia, i realment la traducció ens ha semblat meravellosa i molt, bueno, molt... Ha estat molt... Sí, em consta que la Berta ha estat també molt al darrere, no? Perquè aquesta precisió de les paraules, no?, que es veu en el seu text, és molt rellevant, no?
En el fons és un plus també, no?, que el mateix autor se senti còmplice de qui l'ha de traduir. És important, per tu també va ser important saber qui seria el traductor?
Sí, creo que que hay que confiar siempre en el traductor o en el ilustrador o la ilustradora de un libro, ¿no? Creo que a mí me gusta, cuando trabajo en un libro en el que interviene otra persona, ¿no?, confiar ciegamente en que hará su trabajo y no ser muy intervencionista ni demás. Entonces esperas un poco como a ver qué pasa, ¿no? Y en este caso pues hemos podido hacer, Eduard y yo, algunas sesiones de trabajo, ¿no?, para ultimar algunas dudas que él tenía, y bueno, fue estupendo después reencontrarse con el texto y entender verdaderamente pues cómo lo había traído, ¿no?, a este otro espacio.
Què ha suposat per tu veure la teva obra en català? Ja havies tingut una obra juvenil traduïda per Sembra, ara veure La ferida imaginària, que sortia en gallec, en castellà i en català, per tu què suposa?
Pues para mí era importante también que se tradujese al català, no es un idioma, digamos, más, ¿no?, porque es un espacio lingüístico que se parece al espacio lingüístico del que yo vengo, entonces era interesante, y de hecho hubo gente que me dijo, pero ¿para qué quieres ser traducida al catalán si te pueden leer en castellano?, ¿no? Y decía, bueno, no, pueden leerme en castellano, en inglés, pero quiero que puedan leerme en catalán, ¿no? Y creo que, bueno, que esto lo entiende quien viene de un espacio como este, ¿no?
Exacte, qui ve d'una llengua ja minoritària.
Efectivament.
Com passa amb el gallec i també ara amb el català, evidentment, que gràcies a les hores, com dèiem, la tenim. La ferida imaginària, la recomanem moltíssim, i Berta, ha sigut un plaer tenir-te aquí. Havies estat més vegades a Barcelona?
Sempre de paso i poco, però bueno, és un plaer.
Espero que la puguis disfrutar una mica i estem encantats de tenir-te aquí. Moltíssimes gràcies a totes dues, Maria, gràcies. Berta, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Aquest cap de setmana us recomano que us acosteu al carrer Diputació 48, concretament a la galeria Foto Nostrum, a veure la història de l'ascens a la fama de dues icones dels anys 50, Marilyn Monroe i Elvis Presley, narrades a través de la fotografia. Com dèiem, està a l'espai Foto Nostrum. Teniu temps fins al 24 de març, però ja podeu començar a anar-hi ara, perquè es va obrir el 26 de gener. En parlem ara amb Leonor Fernández, que ella és comissària de l'exposició. Leonor, bon dia.
Buenos días.
Primer, explica'ns una mica aquesta galeria, perquè no té molts anys d'història i és una sorpresa pels amants de la fotografia. Explica'ns una mica què és el que fa aquesta galeria.
Sí, Fotonostrum abrió en 2019 y justamente hemos hecho algunas exposiciones muy icónicas durante estos años, justamente presentando los trabajos de Steve McCurry, Helmut Newton, muy recientemente la más grande retrospectiva del calendario Pirelli, y también, que merece la pena mencionar, las exposiciones de Joan Alsina, un fotógrafo catalán, y Robert Guasnó, que era como una doble exposición. Nuestra galería tiene un funcionamiento particular. Funcionamos como galería y centro de exposiciones, por lo que tenemos obra a la venta, pero también exposiciones de la cual no se hace la venta de obras. Será simplemente para la exposición y para atraer principalmente los grandes maestros de la fotografía a Barcelona. También damos soporte a fotógrafos emergentes, y en este caso a partir de dos premios internacionales que se hacen desde 2009, o sea, antes del nacimiento de la galería misma. Y estos premios se dedican a atraer a Barcelona fotógrafos internacionales, así como los nacionales, por supuesto, que son reconocidos a través de los premios Julia Margaret Cameron o los premios Pollock.
Uh-huh. Ara, en aquests moments, els premis seran més endavant i podrem veure aquestes obres de gent que comencen i que estan arrencant en el món de la fotografia, però ara en aquests moments podem veure aquesta exposició que per la gent mitòmana no té preu.
I per la gent que no és mitòmana però que els agraden els personatges com la Marilyn i l'Elvis, és evident que hi han de passar també. És molt temptadora. Una exposició que explica què? Explica'ns-ho tu.
Es una exposición que tiene como título Becoming Marilyn y Becoming Elvis, o sea, convirtiéndose en Marilyn, convirtiéndose en Elvis, y trata justamente de los tiempos en que Marilyn aún era Norma Jean Baker y aún no era reconocida, mucho menos un ícono del cinema, y en el caso fotografiada por André Dedin, que va a ser su amigo a largo de desde su juventud, desde sus 19 años y hasta su fallecimiento en 62. Durante este periodo, especialmente de 1945 a 1953, va a fotografiar la transformación de Norma Jean Baker a Marilyn Monroe. Y en el caso de la segunda exposición, Becoming Elvis, recoge un tiempo mucho más corto, son simplemente dos semanas, donde un fotógrafo, Alfred Wertheimer, va, vamos a decir, perseguir a Elvis durante un viaje que hace desde Nueva York hasta el regreso a su casa en Memphis. Durante este periodo, Elvis aún no era conocido y podemos ver justamente cómo se movía su día a día, ¿no? Desde arreglándose para los conciertos, pero también comprando la comida en una estación de trenes, casi un trabajo de fotoperiodismo de estos tiempos en que Elvis Presley no era un ícono de la música.
Justament per això, perquè encara no eren icones, com després acabarien sent, són fotografies amb una naturalitat molt especial.
Sí, una naturalidad y también una casi ingenuidad, sí. ¿No? Porque al final no ni Marilyn ni Elvis sabían lo que llegarían a convertirse, ni los mismos fotógrafos. O sea, sí que estaban interesados en estas figuras porque han visto algo en ellos que podía hacer algo de algo especial, pero realmente no nadie tenía idea de lo que llegarían a ser.
I a més, grans fotògrafs, com són tots dos en aquest cas, no?
Sí, son dos fotógrafos principalmente reconocidos en los Estados Unidos, donde vienen estas fotos, que vienen por parte de Moose Collection, una colección y un archivo fotográfico que está en Nueva York y que cuida justamente de preservar a estos fotógrafos reconocidos y a su archivo fotográfico. Y podemos agradecerles traer esta exposición a Barcelona.
I escolta'm, si hi ha algú que vulgui comprar una d'aquestes fotografies, estan a la venda algunes d'elles.
Están a la venta gran parte de ellas. Las fotografías son vintage, originales, y se han impreso durante el tiempo de vida del fotógrafo. Quiere decir que no es una reproducción. También es importante mencionar que muchas de ellas están firmadas, pero claro, como han fallecido ya los fotógrafos, solo alguna de ellas, otras tienen el sello de artista.
Els preus em sembla que anaven dels 2.000 fins als 7.000 euros, per tant, mira, escolta'm, doncs, si algú vols tenir una fotografia gairebé inèdita de la Marilyn o de l'Elvis, ho pot aconseguir acostant-se aquí al carrer Diputació 48. Però és que no us heu quedat només en el món de la fotografia, sinó que era evident que l'Elvis despertaria passions i heu arribat a aconseguir que el club de fans de l'Elvis també utilitzi l'espai per fer alguna cosa, no?
Sí, el club de fans d'Elvis han sido una buena colaboración que hemos logrado y además siempre muy disponibles. Les agradecemos mucho toda la divulgación que han hecho sobre el proyecto y que han organizado ahora un concierto que va a ocurrir en nuestro espacio el 9 de marzo. Será una actividad que va a incluir, primera parte, un DJ que va a pinchar música de Elvis, por supuesto, también un discurso de un especialista de Elvis y entonces, finalmente, el concierto tributo, que será el 9 de marzo, de 8 a 11.
Home, doncs jo crec que la cita és obligada per aquells que els agrada l'Elvis i per als que els agrada la fotografia, pels que els agradi també la Marilyn, perquè s'acostaran i veuran aquesta exposició, i per tots els amants d'aquests dos grans personatges en general. Leonor Fernández, moltíssimes gràcies, que sàpiguen també els nostres oients que poden veure l'exposició, malgrat que el concert és el dia 9, que és aquest proper cap de setmana, doncs que podran veure l'exposició fins al 24 de març. Leonor, com deia, moltíssimes gràcies per haver estat aquí.
Moltíssimes gràcies a ti, Noeli.
La primera pedra.
Jo
Josep Maria Morros, què tal? Com estem?
Molt bé, bon dia.
Bon dia. Escolta'm, anem al cinema, no?
Sí.
Sí. I què? Què?
Ens agradarà... Anem al cinema perquè ens faltaven algunes pel·lis pels Oscars i el temps se'ns està tirant a sobre perquè sí, ja saps que la gala de lliurament és d'aquí de demà en 8.
De demà en 8,
I aquesta està bé. Està molt bé.
Nominada? Moltes nominacions?
Nominada a la millor pel·lícula internacional, és a dir, una. Però està molt bé.
T'ha sorprès gratament.
Sí, t'haig de dir que anava també, és a dir, no em mandra, però amb una certa prevenció. De fet, està als cinemes des de ja fa unes quantes setmanes i sempre ha estat allò que tries, doncs, no, aquesta no, anem a mirar una altra. Però sempre estava allò a la càmera i
l'anaves arraconant fins que has anat.
Sí, però està molt bé. El que passa que sí que et diré que has d'anar preparat per estar en una pel·lícula tranquil, sense que passin
grans coses
en acció, però sí que passen moltes coses que fan pensar i fan pensar molt. Es diu Perfect Days. Dirigida pel Wim Wenders, que ha rodat una altra pel·lícula a Tòquio, ja n'havia fet una altra fa gairebé en 40 anys.
Caram.
Sí. I, a més, aquesta cançó.
Oh, és fantàstica. És fantàstica.
Sí.
Anava a cantar, però encara no toca.
Encara no.
Ara.
No, perquè així podem parlar una miqueta
sí,
més.
Sí, sí, sí.
I aquí, bàsicament, el que tenim és la història d'uns dies perfectes d'una vida que és gairebé perfecta perquè no hi ha una queixa per part de l'Hirayama, que és el personatge que interpreta el Koji Yashuko, que bàsicament és el protagonista absolut d'aquesta pel·lícula. Ella es dedica a netejar els lavabos que hi ha en llocs públics o pels carrers de Tòquio. I, per tant, té una vida que, diguem-ne, que sempre és la mateixa. És a dir, es lleva al matí, es canvia, agafa un cafè de la màquina...
Molt dura.
Sí. Però per ell...
Però fàcil.
Per ell està bé. Mm-hmm. És a dir, va fent tota aquesta rutina, va llegint llibres, té els seus llocs, els seus locals de confiança, la seva gent, i parla molt poc. És a dir, no sé si sumant tots els minuts en què pronuncia alguna paraula arribaríem als 10 minuts de metratge.
Caram.
La qual cosa vol dir que la seva expressió facial, els seus senyals que fan, els moviments de cap... són brutals, són espectaculars. I aleshores, a partir d'aquí, explica la relació la més estreta, diguem-ne, que amb un dels seus companys de feina i després també amb una neboda que li apareix quan estem a la primera part de la pel·lícula. A partir d'aquí, ell el que va fent és aquesta barreja i el seu gust, sobretot per la música, té un paper importantíssim, la música, en casset, eh?, en aquesta pel·lícula, i la literatura, perquè ell cada dia llegeix llibres i va comprar llibres i té una de les seves fixacions en llegir llibres abans d'anar a dormir. Molt bona.
Doncs
però sobretot no t'esperis acció, però és que...
T'he de dir que a mi m'agrada més així. Quan hi ha molta acció, m'esgoten. Sí.
Doncs aquesta és perfecta.
Més,
com diu el títol de la pel·lícula?
Clar, Perfect Days.
Sí, doncs Perfect
sí,
Film.
Sí, sí, exacte, doncs ja tenim. Ja el tenim.
Ja veurem què és el que passa... la setmana que ve, amb les nominacions.
A veure, la veus guanyadora?
És que té una rival que és bastant, sí, bastant forta.
I a veure què passa.
Però, sí, i encara ens en falta una que suposo que en parlem la setmana que ve. Sobretot de les que serien els grans noms pel que fa a les nominacions. Però aquesta, ja et dic que...
És a dir, encara
som a temps. Pot agafar, sí, el veritat és que el cartell de la pel·lícula també ja és molt, molt aclaridor i molt definidor, però és que és per disfrutar-la minut a minut amb les històries que passen, i sobretot que després et fan pensar una mica, no? Mm. És a dir, que per ell, tot això que t'he explicat és un dia perfecte, a no ser que surti alguna coseta.
Ah, que segur que surt.
L'has d'anar a veure, dona.
Doncs sí,
ja l'hem d'anar a veure.
L'hem d'anar a veure, doncs perfecte.
Jo no tinc ja l'he vista.
Demà sèrie televisiva.
Sí, riurem.
Riurem.
Què et sembla?
Que bé, que em sembla fantàstic. Doncs sí? Mira, ja et convoco per demà.
Sí.
Ah, si mira, no... ja començaré
la perquè si et digués... Doncs mira, que n'estic veient una ara, que parlem d'aquí unes quantes setmanes, que...
Que no rius.
Zero.
Ai, no, doncs comencem per la de riure.
D'acord.
Fins demà.
Adéu.
Jordi Ramos, Regne Unit.
Bon dia.
Eurovisió.
Correcte.
Estem situats.
És que no podíem començar aquesta secció, no podíem parlar d'Eurovisió aquesta setmana sense sentir aquesta cançó, perquè és que és la més esperada de l'any. Mm-hmm. És, el que canta és Olly Alexander, líder dels Years and Years, protagonista de la sèrie It's a Sin. És una gran fita pel festival, perquè no acostumen a anar-hi artistes tan consagrats com ell, ni a Eurovisió ni a les preseleccions, i realment, doncs, sens dubte és una molt bona notícia pel festival. Calia escoltar-la, calia tenir-la, ja l'anirem repassant, però és acabada de sortir del forn i valia la pena.
Està molt bé.
També ha estat notícia Megara. No recordes?
Doncs mira, si n'havies parlat tu ja aquí.
Correcte, més van ser finalistes del Benidorm Fest de l'any passat. Doncs agafa't fort, Noemí, perquè seran els representants de San Marino.
De San Marino?
Sí, i amb aquest tema.
No, que siguin ells els que representen San Marino.
Doncs sí, mira, el tema es diu 11-11, va ser la gran sorpresa del cap de setmana.
Veus?
La selecció de San Marino està oberta, no sé si te recordes que l'any passat vam repassar que hi havia un parell de catalans que hi anaven, aquest any hi havia un de Barcelona, però realment era un tema dels que podien dir-ne frics i no tenia masses opcions. Però ells, mira, a poc a poc han anat fent, van arribar a la final i van guanyar. I, clar, realment va haver-hi una explosió d'alegria entre el món eurofan espanyol que no t'explico.
Home, mira, és com si tinguéssim un representant més, quasi, no?
Sí, bé, i ells estaven platòrics. A més, ara és un gran moment per aquest tipus de música, eh? Mira què em va dir el Robert, el guitarrista del grup.
No solamente hay más propuestas, sino que además la buena acogida que están teniendo, y ahí están los primeros puestos de unos Lordi o unos Maneskin en el festival, o puestos muy altos que han conseguido bandas de rock duro. Entonces, para nosotros eso nos abre también un campo de posibilidades, por supuesto, que son maravillosas.
A més que això també els permetrà donar-se a conèixer per tota Europa. Ell em va dir literalment que per ells Eurovisió ho era tot ara mateix. I, no sé, francament, a mi em fa il·lusió veure gent que fa realitat els seus somnis, i farà molta gràcia veure'ls a Malmö també.
Mm-hmm, però hauran de competir amb la zorra, no?
Exacte. Però sembla que no els importa gaire.
No tenemos la mentalidad de competición ni contra Nebulosa ni contra ninguno. De verdad que estamos disfrutando tanto esto y consideramos que va a ser disfrutar tanto para nosotros, es ir disfrutarlo, dar lo mejor de nosotros, dar todo lo que sabemos, y lo que tenga que venir, vendrá.
De 13 vegades que ha participat San Marino, només ha passat de la semifinal 3 cops i la millor posició va ser un 19è lloc. T'ho poso en context.
Ai.
Per veure d'on partim. Bueno, des d'aquest punt de vista no tenen fàcil, però igual sedueixen.
Veurem.
Sí, sí. Deixa'm explicar-te més coses.
Sí, tant.
Bueno, aquesta no és una cançó, d'Eurovisió, però no. Sí, la que canta és Eden Golan, que és la representant d'Israel.
Ai, sí, què passarà?
A veure, és el gran tema de l'any, clar. Sí, sí. Volia actualitzar-te una mica la situació.
Es presenten i ja està, no?
Bueno, no és tan fàcil la cosa, no? Perquè la Unió Europea de Radiodifusió ha dit que tenen dret a presentar-se, però ells van presentar una cançó i sembla ser que els hi van rebutjar perquè van considerar que era massa política. Es deia October Rain, pluja d'octubre. I recorda que el conflicte que estem vivint ara mateix va començar el 7 d'octubre amb un atac terrorista de Hamas. Per tant, bastant sospitós és ja d'entrada.
Sí.
Aquí va haver-hi una mica de revolució dins d'Israel, perquè la televisió va venir a dir una que Patxulo i jo i la cançó no es toca ni una lletra, i si cal, doncs no participem. Però sí que va haver-hi altres veus. El president d'Israel, per exemple, va dir que potser valia la pena prioritzar el fet de representar, que era més important i que potser era més intel·ligent intentar fer algun canvi. I van presentar una segona cançó. Aquesta segona cançó es deia Dance Forever, Balla per sempre, però curiosament estava inspirada en la massacre que va haver-hi també l'octubre en aquell festival de música que va ser atacat per terroristes palestins. I una altra vegada ha passat exactament el mateix. Per tant, estem en aquest moment de limbo, de saber si hi haurà una tercera cançó, si canviaran les lletres, si què o no. En qualsevol cas, el dia 11 de març és el límit per presentar cançó a Eurovisió i és el límit per saber si la Unió Europea de Radiodifusió acceptarà o no acceptarà la cançó. Jo crec que és important tenir en compte perquè, bueno, evidentment és l'actualitat principal d'aquest any, no? I amb totes les protestes que hi haurà i que, en certa manera, també em recorden altres fets perquè sempre ha estat molt lligada a la política amb Eurovisió. I, a més, avui és especialment sensible perquè fa 50 anys de l'execució de Salvador Puig Antic que potser no n'ets gaire conscient o la gent no hi pensa, però també va afectar el Festival d'Eurovisió.
Clar, jo quan abans m'ho has dit he pensat, ah sí? No recordo res.
Sí, sí, a veure, salvant mil distàncies, evidentment, perquè hi ha hagut un munt de víctimes a Gaza que no té res a veure, però sí que va passar una cosa semblant al que estem vivint ara, perquè molts països no van veure amb bons ulls que Espanya participés a Eurovisió fent coses tan terribles. A més, es va saber la condemna de Puig Antic, es va demanar un indult públicament a nivell internacional.
Ho hem parlat aquests dies.
Exacte, i no es va aconseguir, sí, amb la qual cosa això va crear una reacció bastant dolenta des d'un punt de vista internacional. No veien això, es demanaven boicots, etc. I, enmig de tot aquest problema, la resposta d'Espanya va ser paret.
Cantar a la vida, si queréis tener cantar, alegría de vivir.
El tema va estar molt bé, això bueno, s'ha de reconèixer, però clar...
Que a vegades vivim de les dualitats de la història, sí. No? És a dir, posen una cara alegre com la que estem sentint, mentre el rerefons no tenia res a veure.
Sí, sí.
Ell s'havia fet molt famós arran dels estrangers que havien descobert la rumba catalana, sobretot amb el boom del turisme espanyol dels anys 60, i per això devien creure, suposo, que milloraria la seva imatge i que també arreglaria aquest problema, no? Però fixa't com van ser d'expeditius. Això ho deia el mateix Paret al documental Jo sóc la rumba.
Me llevaron a la fuerza, porque en aquella época los autores, los artistas, componían una canción especial para el festival y lo mandaban a televisión y televisión elegía un tema. Yo no mandé nada nunca y dice, nosotros le hemos elegido a usted, por favor, no nos defraude. Yo era famosísimo en Europa, yo vendía millones de discos en Europa. ¿Qué iba a hacer yo allí a participar? No, no me interesaba. Dice, pues mire, que usted... no ha hecho el servicio militar, por lo menos haga esto.
Quina frase, no? No ha hecho el servicio militar, por lo menos haga esto.
No, suposo que és una manera d'amenaçar-te d'una manera molt suau.
I tant.
No era el context per contradir el govern de Franco, evidentment. Així que ho va haver de fer, i a més es va endur la família, no? Suposo que també devia ser per una mica la concepció del clan que tenien, perquè tots els del cor amb el que l'acompanyaven eren familiars seus. Però bé, la cosa no va quedar aquí, es va complicar encara més perquè després els que estaven en contra de la participació d'Espanya precisament per aquestes coses terribles que s'estaven fent van ser els que van moure fitxa amb amenaces de mort. Així ho recorda el Pérez Reyes, el successor i nebot de Paret.
Li van enviar alguns escrits amenaçant-lo de que no hi anés a Eurovisió. Llavors això ell, clar, ho va denunciar, va portar la policia, no sé què. I llavors aquí ens van posar dos policies, dos secretes, que anaven amb nosaltres, però de tot arreu. Allà on anàvem amb nosaltres, just quan teníem un bolo, també venien dos secretes armats. Inclús quan sortíem d'Espanya, quan arribàvem al país, doncs a Itàlia, a França, a Alemanya, a qualsevol país, venien dos secretes, no, un secreta de l'Interpol, que estava també tot el dia amb nosaltres.
I això no us va generar por en algun moment?
Home, sí, perquè, bueno, hi havia perill, clar, però, bueno, el Paret va decidir anar-hi, nosaltres també, i vam fer-ho, mira...
Cantar a la vida.
I vam fer-ho.
Fins i tot es va filtrar al cap de molts anys que Peret anava amb pistola. Li van donar permís per poder-hi anar. Va quedar novè de 17, no, de 10, perdó, 17 punts. Els mitjans van criticar que la cançó no era prou espanyola, que per això no va guanyar. També val a dir que qui va guanyar va ser ABBA i que aquell any també participava Olivia Newton-John, vull dir que fàcil no era. Però, ja et dic, els mitjans espanyols deien això, a mi el nebot em comentava que en aquella època era com obligatori cantar amb orquestra i que l'orquestra pues, una mica desvirtuava la rumba catalana autèntica. I bé, no sé, en qualsevol cas és evident que fàcil no devia ser especialment en aquell context, no? I, de fet, el mateix Peret, al cap de molts anys, el 2019, en una entrevista que li feien, va dir, quan parlaven dels motius, precisament això, que no era el moment polític.
Doncs mira, ens quedarem amb aquest tema que Déu-n'hi-do la cua que tenia. Jordi, que vagi molt bé i seguirem l'actualitat d'Eurovisió, que ja hem vist que no és poca, no és poca. Que vagi molt bé.
Igualment, bon dia.
Canta y sé feliz, canta y sé feliz, cantar y cantar.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.